En todos los países, pero específicamente en Barcelona. Barcelona es un paraíso y una ciudad que acoge con mucho cariño mucha gente. Todos afrontan y aportan su talento, su cualidad, su mano de obra, su trabajo. Tratar de hacer esta integración artísticamente es un trabajote espectacular. Yo que viajo por todas las partes del mundo, lo que hace Flora es casi imposible. Uh-huh. O sea, porque además ella tiene casi 500 artistas en un escenario. O sea, eso no lo ves ni en el Madison Square Garden allá en Nueva York. Uh-huh. Así que eso es muy impresionante.
Ara em deia Carlos Nuño, abans d'aquesta entrevista, abans de començar, que ell és de molts llocs del món. Va néixer a València, de petit va anar a viure a Madrid, ara viu als Estats Units.
Exacte.
Per tant, és un ciutadà universal, eh?
Universal, universal. Yo viajo hace muchos años, he cantado ya en 120 países, sigo sumando. Me falta alguno que otro por ahí, pero lo veo un poco difícil.
I quant temps porta cantant? Quant temps fa que canta?
40. 40 ya.
40 años.
¿Cumplí 50 el lunes?
O sea, que empezó a los 10 años a cantar, ya
a
de niño.
A los 10 años, sí, exacto. A los 10 años ya grabé mi primer disco para Polygram, para la compañía española, y con uno de los productores y creadores de Nino Bravo, que es un gustazo, Pablo Herrero y José Luis Armenteros.
Vaja, que no necessiten presentació. Exacto. Les connexions que vostè té amb el món de la música. Com definiria la seva música? Música espanyola, versions...
És música espanyola, però soy español, el eje es español, el sentimiento es español. Yo he cantado balada toda la vida, pues cantaba con Paco, con Francisco, por muchos lugares. O sea, he sido baladista, romántico. Llevarlo al mundo tropical no me ha sido difícil. Lo que me ha sido difícil es interpretar el género de salsa, por ejemplo, porque es un género con 14, 15, 16 músicos en vivo. Es más expresivo, más jazz, un poco más loco, más improvisado. Pero todo se aprende, ¿no? Cuando uno es músico, pues uno trata de hacer. Y ahora he acabado con los años, fíjate, qué curioso, produciendo yo a clásicos salseros, ¿no? Como Oscar de León y grandes personas, a la misma que en paz descanse Celia Cruz, con la que trabajé muchos años, o sea... La vida és muy, muy complicada, però al final és fàcil.
Home, una meravella, i tant, moltes felicitats. I què sonarà aquest dissabte? Què cantarà vostè?
Pues muy contentos. Mira, el quinto rally de integración va a ser maravilloso porque vamos a cantar los éxitos para las comunidades específicas que están aquí, pues, en su género, venezolanas, colombianas, ecuatorianas, de todos los géneros. Pero en especial una canción que hemos hecho para Venezuela, se llama Ondea tu bandera por Venezuela, muy bonita, con sentimiento no apolítico completamente, es muy sentimental y
Sí, pensant en la gent de Venezuela que està patint molt.
Por supuesto, hay que reconocer lo que están pasando, que es un caos muy grande, y aunque aquí muchas veces no lo dicen, ¿no? Tratan a Maduro como si fuera más que un plátano, y es un plátano maduro, pero ya pasado de moda ya. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de estar con el venezolano, que es la comunidad más necesitada ahora mismo en el mundo.
Bé, al Parc del Fòrum de Barcelona es donaran cita segur que molts llatinoamericans, però això és obert a tothom, no?
A tothom. Son 5 continentes, 100 países, tenemos gente árabe, pakistán, África, tenemos de todos los continentes, porque lo que queremos, y también algo muy importante, que tendremos música para todos los géneros, desde la rumba catalana, la hora catalana, hora tropical, o sea, tenemos para todos los géneros.
Muy bien. Això és aquest dissabte, dia 22, al Parc del Fòrum, des de les 10 del matí fins a les 11 de la nit, de 10 del matí a 11 de la nit, i cal reservar una entrada, o també suposo que es pot treure allà mateix. El tiquetea.com, tiquetea.com és una manera de treure les entrades. De quina manera més es pot fer, Flor?
Directamente en nuestras oficinas, en la avenida Josep Tarradella 134 de Barcelona, o en el mismo día ahí en la entrada del fòrum, pues tendremos a la disposición. Es un bono de contribución de 7 euros, niños menores de 12 años no pagan, y también tendremos para todos los padres que tienen niños, que la Fundación Infantil va a tener guardería, se va a hacer cargo de sus hijos durante 2 horas para que los padres puedan disfrutar de este maravilloso evento.
Bé, àpats típics, concursos, dinàmiques familiars, activitats infantils, sortejos i moltes sorpreses aquest dissabte en aquest rally d'integració internacional organitzat per FICTAEC, Cambra Internacional de Comerç i Turisme, Associació Equatoriana Catalana. Ens ha acompanyat la seva presidenta, Flor Andino, i també un dels artistes invitats, Carlos Nuño. Moltes gràcies. Algun missatge per acabar? Disculpeu que no hi ha més temps, però sí recordar que això és aquest dissabte, al Parc del Fòrum de Barcelona.
Sí, el recordatorio es que no olviden que el sábado 22 les vamos a estar esperando, así como Cataluña nos abrió la puerta, pues este rally le estamos abriendo la puerta a todas las personas que vengan a disfrutar en familia, que no se van a arrepentir porque será maravilloso. Les esperamos, que la integración es muy importante, es convivir.
A ti muchas gracias por la oportunidad, a todos los amigos, invitarlos de nuevo de corazón, porque lo que estás haciendo en Cataluña para el mundo es impresionante, y un gusto y un placer estar aquí.
Carlos Nuño y Flor Andino, bona tarda, que vagi bé aquest dissabte. Adeu-siau.
Muchas gracias.
Adeu.
La manera més fresca de passar l'estiu? Amb un bon concert d'havaneres?
Corre, Lola, posa'm un got de vi i et cantaré una cançó.
Aquest estiu, cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel t'ofereix els millors directes dels millors grups d'havaneres. Refresca't amb els concerts més emblemàtics. Els dissabtes a les 9 del matí, concert d'havaneres a Ràdio Estel, per començar el cap de setmana amb la nostra música.
Gruixolant el cos, marcant el compàs d'aquella havanera.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so i avui del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. En aquesta última setmana de la temporada volem parlar avui de la Xina, un país que té un règim dictatorial, s'ha de dir amb totes les lletres, que domina, en canvi, cada dia més l'economia del món i que té una gran influència. És el gegant asiàtic, una economia no només emergent, sinó molt potent. Aquests dies vam conèixer la notícia de la mort de l'activista pro drets humans Liu Xiaobo, de la qual el Comitè del Nobel de la Pau culpa el règim comunista xinès per no haver-li subministrat la medicació adequada. Això ha destapat la pervivència de greus persecucions ideològiques que encara es produeixen a la Xina, un sistema polític autoritari. La política del fill únic, que ara sembla que s'acaba, però que ha tingut en una tirania, podem dir, la societat xinesa, la manca de llibertats democràtiques en general i la llarga durada d'un partit únic hegemònic ens fan pensar cap a on pot evolucionar el gegant asiàtic en aquests nous temps incerts, però també amb una llum d'esperança per als drets humans que vivim. També ens preguntem fins a quin punt el poder econòmic de la Xina pot dificultar futures reformes per una certa por internacional a afrontar la pressió sobre el gegant asiàtic. També tenim una font de preocupació, que és l'ombra de Corea del Nord. El reducte que queda més de 70 anys després de la Guerra Freda. Aquesta ombra i altres possibles aliats de la Xina, que són també dictadures, preocupen el món i també ens fan reflexionar. La democratització de la Xina en l'horitzó és una font d'esperança, però també d'incertesa i de preocupació. Avui ens acompanyen per analitzar l'actualitat Lluís Sols, que és professor i col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies. També tenim el periodista Oriol Domingo. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I avui, amics oients, us preguntem a vosaltres si és viable una democratització de la Xina a curt termini. Si creieu que sí, teniu una primera opció, sí, amb una obertura interna del règim que ho permeti. També podeu dir sí amb més fermesa de la comunitat internacional o podeu dir no perquè el règim viola drets humans bàsics i no admet el pluralisme. Podeu decantar-vos responent ara o també fins demà a les 8 del matí per una d'aquestes tres opcions o enviant-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Bé, primer de tot, quina sensació tenen del que ha estat la mort del Premi Nobel de la Pau xinès Liu Xiaobo, un home que tenia una malaltia greu, però del qual hi ha dubtes sobre si podia haver viscut més o podria haver salvat la vida, fins i tot amb un altre tractament del règim xinès, que el tenia empresonat, d'altra banda.
Bueno, sembla un símbol. És un símbol de que Xina en moltes coses està progressant, però és una dictadura. És una dictadura i sense, des del meu punt de vista, sense cap perspectiva de democratització. No sé si estarem tots d'acord amb això, no?
Ho comentarem, sí.
I llavors, normalment tendim a oblidar-ho, perquè és cert que la recuperació econòmica de Xina ha sigut una de les millors notícies del món de l'últim segle, perquè moltíssima gent ha sortit de la pobresa, perquè ha tirat del progrés econòmic de tota la humanitat, però és molt perillós que un dels dos grans protagonistes del segle XXI, juntament amb els Estats Units, sigui un país dictatorial. Uh-huh. I això que ha passat ens recorda que que el problema continua i que no s'està fent res per pressionar a Xina perquè faci algun tipus d'evolució.
Vostè creu que s'hauria de fer això a nivell internacional, sense por, fins i tot a nivell de Nacions Unides? Recordem que la Xina és un dels 5 membres permanents amb dret de vetar decisions importants al Consell de Seguretat.
A veure, no sé si en aquest moment, perquè la presència de Trump, que és en l'altra alternativa, no estem parant moltes coses, però diríem, en una situació més normalitzada, jo penso que Trump no durarà massa, doncs jo penso que sí. Que es podia justificar la tolerància en Xina quan estaven sortint de la pobresa tantíssima gent, però ara que gairebé ja han fet aquest recorregut i que hi ha un nivell de vida, no en tota Xina, però en prou part de la Xina, força acceptable, llavors penso que sí que és el moment d'anar pressionant els xinesos de que diuen que en un món del segle XXI no creiem que es pugui mantenir aquest tipus de règims polítics. Cal respectar els drets humans.
Recordem que la Xina té 1.300 milions d'habitants, això és una sisena part o una setena part del món. és important. Senyor Oriol
Domingo. Sí, amb aquesta línia que deia el Lluís, jo crec que és aplicable a grans països, entenem per grans, de volum, de territori i de nombre d'habitants, però també és aplicable a països petits, que s'han de tenir en compte dos elements, no? en un país i en el seu progrés. Per una banda, el progrés social i econòmic, hi ha més progrés econòmic si és una economia humana, en poques paraules, si és una economia solidària i si és una economia que satisfà les necessitats bàsiques, ensenyament, sanitat, etc. No? Això és una pota. I llavors, l'altre element és que el que ja també has insinuat, els dels drets humans. Un país ha de funcionar amb una bona economia, de les característiques que sintetitzava ara, i amb un enfortiment i un desenvolupament dels drets humans, que bàsicament són els drets personals, els drets a la vida, a la llibertat, a la convivència, la llibertat d'expressió, la llibertat religiosa, la llibertat d'associació, i els drets personals i els drets dels pobles. Els pobles i molts estats tenen pobles dintre d'aquests estats, també tenen uns drets, no?
La pressió de la Xina sobre alguns
quan
pobles...
Quan es dona això, el progrés ha d'anar per aquí. Si no va per aquí, no hi ha autèntic progrés, no?
Ara que parla vostè dels pobles, hi ha pobles sotmesos per la Xina a la força, diguéssim, històricament. No cal dir, doncs, els tibetans o...
Vaja, els iogurts, sí, no hi ha, exactament. Hi ha alguns pobles, sí.
Sí, digui, perdoni, senyor Sol, sobre el que estàvem
dient. No, estava pensant en que va ser una llàstima fa ara 30 anys perquè Xina va tenir l'oportunitat de democratitzar-se allà als anys 80, quan Rússia amb Gorbachev va iniciar aquest procés, va haver un cert mimetisme en Xina en aquest sentit. I el secretari general, Zhao Ziyang, li donava suport. Potser va trigar massa en donar un suport explícit a aquest procés de democratització, però estava en aquesta línia. Llavors, les forces conservadores van reaccionar i el gran àrbitre en aquest moment, que era... Deng Xiaoping... que Deng Xiaoping, que tot i que no tenia càrrecs, era el que manava la Xina, va dubtar molt, però al final es va inclinar per la línia conservadora, de tallar la democràcia. Si, jo no sé si va encertar o no, però clar, els problemes d'un país tan gran se m'escapen, però si Deng Xiaoping hagués pres l'opció de donar suport a la via democratitzadora, és possible que tota Xina fos avui un país democràtic. Llavors, aquest moment es va perdre.
El poble, a més, va protestar al carrer demanant democràcia i es va produir l'any 1989 la matança de Tiananmen. Va ser una...
Sí, sí, estic parlant
d'un pas de... Sí, ja sé que vostè refereix això, però diguéssim que hi ha com un punt històric important, tràgic, evidentment condemnable, com va ser aquesta matança, no? Uns aires de llibertats que hi havia a la Xina.
El que passa és que l'oportunitat de la figura del Gorbachev a la Unió Soviètica, que es transforma, bueno, que es desfà i que intenta democratitzar un règim, la Xina ho va desaprofitar. Els mateixos russos han desaprofitat, penso, l'aportació que podia haver representat el Gorbachev.
Sí, sí. Sí, Rússia no ha sigut un país democràtic al final, no? Sí, sí, sí.
No.
Uh-huh.
El fet que es donés el Premi Nobel de la Pau a Liu Xiaobo i que el món el consideri un símbol pot despertar un cert humanisme democràtic en el règim xinès o tampoc, pel que deia vostè, senyor Sols, no és fàcil?
A veure, el Premi Nobel va ser un reconeixement, jo penso, a tot aquest moviment democràtic de Xina que volia pues, una transició a la democràcia, que jo estic segur que Xina avui està en condicions de fer-ho, perquè sí que és veritat, quan un país està en la misèria, les tensions que es poden desatar en un procés de democratització una massa voluntariosa al principi poden ser molt grans. Jo, de totes maneres, soc partidari de la democràcia sempre, que dic clar. Però es pot comprendre que dir, bueno, si estem progressant econòmicament, potser amb un procés d'així podíem frenar aquest progrés i finalment podia ser pitjor per a tots. Però això d'avui no té cap sentit. O sigui, que avui, jo estic segur que Deng Xiaoping avui hauria optat per la via democràtica. Mm. Però en aquell moment penso que va pensar que tot aquest canvi que estava fent Xina se podia anar a Norris i va decidir tallar-lo i optar per la via conservadora.
Mm-hmm. El cas de Liu Xiaobo,
sí.
Que, com deies, és un símbol, ha fracassat. I jo penso que no es pot parlar en termes de si ha fracassat, havem mort com han mort, diria, no? Perquè no deixa de ser el seu missatge una llavor que queda. Mm. I la llavor està allà, no?
I tant.
Anant recorrent als missatges bíblics, no? Moisés veu la terra promesa i no hi arriba, però bueno, hi arriben perquè abans hi ha hagut Moisés, diríem, no? I bé, hi ha hagut unes llavors que s'han sembrat i, per tant, no es pot dir aquí s'ha fracassat, això. Segur que en el món xinès doncs hi ha d'haver... Com passa en tots els països, no? Hi han situacions que semblen carrerós sense sortida, però la gent que s'ha compromès amb uns objectius, bueno, doncs són llavors que estan allà, no? Llavors de llibertat, de solidaritat, de convivència, contra les dictadures, etc.
Uh-huh. Fins i tot el que ha estat el reconeixement funerari a la figura de Liu Xiaobo ha estat controlat pel règim de la Xina, segons hem llegit i hem conegut aquests dies. És a dir, que és una mostra més d'un règim autoritari.
Clar, i pensem que és un símbol. Els símbols són perillosos, no? L'enterrament d'un símbol pot donar lloc a un procés de protestes que el règim pues, té un recel molt gran. Mm-hmm. No hi ha cap signe de que vagi hagi una evolució a curt termini. Allò que pot passar, que tampoc és desitjable, és que el creixement xinès, en un moment donat, per alguna raó, acabi, i a partir d'aquí és possible que amb certes tensions socials acaben un procés de democratització. Uh-huh. Però això no és immediat. El règim té el model molt clar. És dir, bueno, és un progrés econòmic tutelat pel partit. El partit garanteix el creixement econòmic i, a canvi, tothom ho veix al partit. Uh-huh. I el que sí que ha permès una mica el sistema, però no respon a la qüestió que estem avui tractant, és un cert procés de electiu dins del partit. O sigui, el sistema xinès ha acabat implantant una mena de protocol molt rígid del relleu de la classe dirigents, que fa que cada 5 anys, quan és el congrés del partit, que són els anys 12, o sigui, acabes en 2 i en 7, aquest any toca,
sí.
Doncs hi ha una renovació de noms, no? Llavors hi ha tot un procés de selecció dels noms que seran els futurs dirigents, que aquí sí que intervenen una mica les bases del partit, i aquí sí que hi ha un procés, diguem, endogàmic des del punt de vista del Partit Comunista, però no endogàmic des de la classe dirigent, perquè hi ha la possibilitat de que aquestes elits dirigents puguin ser renovades mitjançant aquest sistema. Per tant, és un sistema dictatorial però no dictatorial d'una persona, no hi ha cap culte a la personalitat, sinó un cert relleu programat de l'elit dirigent. El que està ara ja sap que l'any 22 se'n va, segur. I el que entri el 22 sap que el 32 se'n va. Uh-huh. Sí, és com un rellotge. Eh?
Uh-huh. Bé, també hi ha molts aspectes culturals, sociològics, de la Xina, que segur que influeixen en el fet que no s'hagi democratitzat després d'aquella oportunitat a la qual es referia Lluís Sols abans, de fa 30 anys, amb les reformes democràtiques als països de l'est d'Europa, de Rússia, sobretot. Però bé, segur que molts xinesos accepten o es resignen davant del règim. Aquí hi ha un aspecte cultural que s'ha d'entendre, no per justificar que hi hagi una dictadura, però sí per intentar comprendre una mica a nivell analític el que passa a la Xina. La societat, podem dir que majoritàriament li va bé. No sé què passaria si es votés amb pluralisme.
A veure, històricament a la Xina, quan ha hagut, parlo de mil·lennis, quan ha hagut divisió, ha estat dolent, les xines guerres, i quan hi ha hagut una autoritat central, llavors ha hagut pau i prosperitat.
Per tant,
llavors,
ho porten com amb la sang,
el
això.
El poble ha desenvolupat una tendència de respectar l'autoritat i de voler que hi hagi una autoritat central no contestada. I això sí que està molt en la cultura xinesa i és difícil que canviï.
Un element a tenir en compte, a Xina i a tot arreu, és que Xina, per gran que sigui, no és tancat avui en dia.
Cada vegada, en un món globalitzat, clar.
Cada vegada els països, els pobles, estan oberts i pot haver-hi una incidència des de l'exterior. Per tant, no és que pot haver-hi. Però llavors entrem aquí, quin és el paper dels altres països en relació, en aquest cas, a Xina, no? Quin és el paper dels estats democràtics cap a Xina, diríem, no? Tenen algun paper a jugar? O simplement és qüestió de negoci, diríem, el més material possible, prescindint de voler influir per la democratització d'un poble com Xina, no? Quin és el paper dels països europeus, per exemple, no? Bàsicament dels països europeus, no? Quan ells mateixos estan en crisi, no? I potser ni es plantegen el repte de democratitzar globalment el món, no? Uh-huh.
Sí, aquesta és la gran incògnita, perquè segurament amb més influència hi hauria hagut obertura democràtica.
I a més a més que el pes de Xina en el món és tan gran que diria la relació entre els grans agents globals, els grans potents, macropotències globals, parlem dels Estats Units, de la Unió Europea, de la Índia, de Rússia, de Xina, d'aquests, doncs marca una mica la pauta i a més a més canviant. Llavors, fins fa relativament poc, la política dels Estats Units s'orientava a tenir bones relacions amb Xina, perquè econòmicament és necessària, però desconfiar d'un reforçament de Xina. Llavors, intentaven contenir a Xina. La paraula era contenir. Crear una mena de xarxa d'aliança als Estats Units que, doncs, Japó, Filipines, la Índia, Austràlia, Indochina, és dir, i amb això diríem tenia Xina una mica aïllada. Jo penso que darrerament Xina ha arribat a trencar aquest cinturó sanitari, diríem, que havien plantejat els Estats Units. La mateixa evolució ara de Trump, de trencar l'àrea Àsia-Pacífica, ha deixat el protagonisme a Xina. Llavors, Xina està recuperant el seu rol, que ja era el tradicional, fa mil anys, de ser la gran líder d'aquella zona. Uh-huh. Fa uns anys parlaven dels dragons asiàtics, aquelles petites potències que estaven sortint, però els dragons eren dragons perquè havia el gran dragó, històricament sempre havia estat la Xina, no? Doncs la Xina torna a ser el gran dragó que exerceix de macropotència en aquella zona. I Estats Units ara mateix l'està deixant. Però és clar, com deia abans, Trump no serà etern. O sigui, en 3 anys o en 8 hi haurà una altra persona i tornarà una
no
mica...
No creus que duri 4 anys, eh?
Jo no ho crec, però...
Però hi ha apuntat que pot durar-ne 8, eh? També.
Però segur que en 8 no dura, perquè 8, segur, no és possible.
Els
no?
mandats són
I
així.
I després de Trump hi haurà un altre... Hi haurà un...
Home, porta 6 mesos, no? I...
No ha deixat indiferent ningú.
Des del Partit Republicà no també... També marca, hi ha sectors republicans que marquen distàncies de, del Trump, no?, també.
Sí, el que passa és que amb el sistema polític, si ell volgués presentar-se a la reelecció, el Partit Republicà tindria poc a dir, potser, aquí, no? Bé, això no,
però
no,
encara
no,
no,
no. El poden destituir, no? El
sí,
poden...
sí, sí, no, ha de presentar-se candidat a les primàries, i sí, si no les guanya, es presenta un altre.
Sí, 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 doncs sí, bé, sí. Seria una sorpresa, en tot cas, pel que és la línia sí. i la tendència dels últims anys, quan un president dura un mandat.
Normalment
acostuma a presentar-se a la reelecció.
Torna a ser el candidat sí, sí. del seu partit, però hi ha un procés d'elecció i no sempre, bé. I no necessàriament.
Seguim en el Mirador de l'Actualitat avui amb el periodista Oriol Domingo i amb el professor i col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, parlant de la Xina. Parlem de dos aspectes. Un és la pena de mort, com a principal font de violació dels drets humans, pena de mort de la qual la Xina és líder al món. I després parlem una mica doncs, de la situació de la llibertat religiosa a la Xina i d'algunes polítiques curioses i, evidentment, denunciables en el seu fons, com són aquesta del fill únic, és a dir, que no es permetia a les famílies tenir més d'un fill, una cosa que aquí ens sona, no sé si dir surrealista o, com a mínim, vaja, intolerable, no?, per un govern que obligui a les famílies a tenir un sol fill. Anem per parts. Més de la meitat del miler llarg d'execucions que es van registrar l'any passat, el 2016, segons l'informe d'Amnistia Internacional, es van cometre a la Xina, reconegudes pel règim. Alguns analistes diuen que en són més de mig miler, per dir una xifra aproximada, rodona. Per tant, la pena de mort s'aplica i s'executa.
Jo penso que juntament amb Aràbia Saudí és el país que més clarament aposta per la pena de mort i no té massa preocupacions amb això. A veure... També és cert que hi ha països en conflicte amb penes de mort extrajudicials, suposo que hi ha moltes més, no? Aquestes són les que s'han fet de manera formal. I sí que és un país on la pena de mort és
un instrument judicial.
Un instrument penal ordinari. No tenen cap consciència de que sigui una cosa reprovable, quan en la major part del món ja no existeix la pena de mort, no? Mm-hmm. És a dir...
A més, hi ha una campanya molt forta a nivell internacional per abolir-la. Hi ha diferents entitats, entre elles la comunitat de Sant Egidi i la mateixa Amnistia Internacional, que estan pressionant molt i estan aconseguint grans resultats. Als Estats Units mateix, en alguns estats, ja no s'aplica quan s'aplicava fa només 10 anys, per exemple.
Mm-hmm. Doncs no hi ha cap indici a Xina de que això deixi de funcionar.
Per la xifra sembla que no, sí, clar.
Sí. L'altra cosa que es plantejava, la política del fill únic, cal reconèixer que, tot i ser una mica brutalitat, la de... ha tingut un efecte relativament positiu.
De contenció demogràfica.
Clar, no? Clar, perquè Xina estaria per sobre els 2.000 milions, probablement, ara mateix, si no hagués fet aquesta política. Ara es troba amb el problema contrari, de que neixen pocs, ja fem front ara mateix, els propers 20 anys, a un envelliment brutal de la població xinesa.
Bé, com passa a Europa.
Comparable no? amb el nostre. Sí, amb el nostre sí. no? I amb aquest envelliment, Xina tindrà problemes en el seu moment. Com mantenir a tanta gent gran. Ara mateix s'estan aprofitant, diríem, que la major part de la gent està en edat productiva, és una de les bases que té Xina, perquè no serà eterna. Uh-huh. Bé, en tot cas, el fet de que ja facin cap endarrere aquí potser és una mica tard, perquè ja fa de temps que té una natalitat massa baixa, però, en tot cas, cal rebre la notícia.
Sí, sí, amb satisfacció, positivament. Sí. És fa un any i mig que es va acabar ja formalment amb la política. Fa un any i mig que es va anunciar, suposem que ja es comença. No sé com s'ho hauran pres aquestes famílies productives, com diu el senyor Sols, és a dir, aquests matrimonis que tenen un fill, ja podem tenir-ne més. Bé, és una miqueta curiós, no?, com a mínim.
Sí. Sobre la pena de mort, està clar, vist des de la nostra sensibilitat i de la nostra cultura d'ara, quan dic la nostra cultura vull dir de la nostra cultura, a més més recent, perquè estem en un país que les últimes penes de mort es van executar fa...
Fa més de 40 anys, no?, en el franquisme.
Només, no, només fa 40 anys, o sigui que tampoc és tan lluny.
Tampoc això, és la prehistòria, certament.
Però està clar, és que és vist des de la nostra sensibilitat, no és tan degradant un sistema que justifica la pena de mort, sigui a la Xina o sigui als Estats Units, encara més als Estats Units, diríem, no? Per venir de la cultura que ve. Però això jo em deixaria també amb el poc respecte que hi ha cap a la persona humana, també la nostra societat i la nostra societat occidental, i només cal veure els drames que passen al Mediterrani, no? Cada dia, no? Són com penes de mort, això, perquè sabem que cada dia hi ha més pena, hi ha més morts al Mediterrani que a lo millor a la Xina, no ho sé, no? I per tant...
És una vergonya per negligència, podem dir.
I llavors, quan un vaixell d'una ONG va allà a salvar-los, surten els estats dient que això encara beneficia que vinguin més gent de fora. És a dir, és una falta d'humanitat i de política humana que està mal plantejat tot això, és difícil, és a dir, no, la política de les portes obertes però tampoc és potser viable, però home, els polítics estan aquí per buscar solucions i els pobles europeus hi han de trobar una solució a gent que ve aquí mort.
Efectivament, en això no podem, no podem donar lliçons a la Xina, en aquest aspecte, sens dubte.
No, no només això, també hi ha aquestes guerres oblidades d'Àfrica, on moren centenars de milers de persones cada any. O sigui que realment, si anem a parlar del número de morts, dius, pues són pocs. El problema no és que siguin pocs, que són
un miliard.
És que un país de la importància de Xina en el segle XXI, un país que serà absolutament determinant i que acabarà ser d'aquí 30 anys probablement el país líder econòmicament del món i potser militarment, que no sigui un país del club dels drets humans, dels que assusta una mica sobre el futur de la democràcia, sobre el futur dels drets humans al món, no? Llavors, s'hauria de fer un esforç, quan es pugui, ja dic, en època de Trump no farem res, eh? quan es pugui, hauria de fer un esforç, diríem, per impulsar de nou la dinàmica cooperativa mundial i integrar a Xina, tractar d'integrar a Xina aquest procés. Que Xina tingui por de quedar-se aïllada respecte a un moviment que tots els altres continents regions del món estan adoptant. No? Llavors, aquesta és la via de que Xina pugui fer alguna cosa. Perquè en si mateix és un perill. És a dir, si el món va estar regit amb un país no democràtic, això no serà bo.
És un perill per al món. Tot i que la Xina no mostra tampoc una mentalitat, diguéssim, bel·licista o amenaçadora al món a nivell militar. Bé, de moment no dona aquesta sensació, però aquí també hi ha l'ombra de Corea del Nord amb les últimes amenaces contra els Estats Units i contra els seus enemics, els seus veïns de Corea del Sud. Ara ja ha anunciada una reunió diplomàtica per calmar la situació entre Corea del Nord i Corea del Sud, però quin paper pot tenir la Xina amb això de Corea del Nord, que també és preocupant? Un règim dictatorial i, a més, potser més ferri, més fort que el de la Xina.
Un paper moderador, perquè és l'únic aliat que li queda a Corea del Nord, no? I té la frontera seva gairebé tota és amb Xina, i realment... En els últims anys, Xina ha moderat allò que ha pogut a Corea del Nord. Però jo diria que el problema de Corea del Nord és greu a curt termini, perquè aquests tios poden fer esclatar una bomba atòmica un dia d'aquests, realment. Però a llarg termini és més important allò que passa en el conjunt de Xina. Per tant, respecte a Corea del Nord, el paper de Xina és positiu, però respecte a altres temes, com sabeu, la no militarització, Xina sí s'està militaritzant. El que passa és que fa una manera molt discreta, perquè va compassadament al seu desenvolupament econòmic. Clar, com cada vegada té una economia més potent, doncs cada vegada el seu despesa militar és important. I ja està, crec que és la segona ja, el segon país del món ja en despesa militar per davant de Rússia. I clar, cada any creix un 7%, doncs un 7% més de despesa. Penso que que està agafant una política molt més activa, jo no diria encara expansionista, en el món. I l'era de la Xina passiva militarment penso que queda endarrere.
Bé, doncs moltes reflexions hem fet avui, hem proposat als oients sobre la Xina. Se'ns acaba el temps, ens queda recordar que també té moltes mancances, per exemple, en el medi ambient. La Xina, ens arriben informacions de gent que hi ha anat i que pateix molt, es veu molt la contaminació en moltes zones, sobretot del sud.
Estan molt preocupades amb això.
Sí,
eh?
I tant. Ho deixarem aquí, també recordant doncs, que l'esperança la mantenim i que també la Xina és un poble que emigra. Eh? Tenim molts xinesos a Europa, aquí, a tot arreu. I és una població...
Allà on vas del món et trobes amb un xinès. Català, imagina't si trobes xinesos.
I tant, més encara. Gràcies, senyors Lluís Sols i Oriol Domingo. Fins una altra. Bon vespre. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Seguim a Ràdio Estel. Demà, últim dia de la temporada.